COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són 3:45, és l'hora ja aquesta setmana que arribarà l'actualitat esportiva. Avui amb Albert Díez. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta edició de Butxaca d'Esports Copes, una edició mundial, mundial de futbol, des d'ara i fins que siguin gairebé les 3 de la tarda. És un temps per la informació local i regional, però mirant molt de prop al mundial. És cert que ha tornat a la feina, ha tornat a l'activitat, ha tornat al treball al Barça. De seguida en parlem. Abans arrenquem aquest tram de programa informatiu al Qatar i parlant d'Espanya. Rebeu la salutació, com us deia el Sergi Tor d'Albert Díez, de Marc Pairès al control de so. Estem a poc més de 24 hores que Espanya, la selecció espanyola, arrenqui les eliminatòries del Mundial. Demà dimarts, festiu per molts i moltes, els vuitens de final de la Copa del Món. I a partir de les 4 de la tarda, Espanya-Marroc. Busquem ara l'última hora de la selecció, d'una selecció amb clar accent blaugrana. Preguntem a Doha com està el grup de seleccionador i jugadors. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Luis Enrique està perfecte, eh? En plena forma. Ha dit que han fet una profunda reflexió després de la derrota contra Japó. Està convençut de que demà faran mèrits per guanyar a Marroc i plantar-se a quarts de final. Ha defensat a mort l'estil de joc innegociable. Diu que no entén els elogis quan guanyen, que després es converteixin en crítiques, en què s'acabi dient que són un paquet quan fallen. Hem vist un Luis Enrique en estat pur, ha estat guerrer, ha considerat que moltes de les preguntes formulades responien a topicazos del futbol i les ha anat desmuntant, desmitificant una per una. Condició física, ofici... Escolta Luis Enrique.
Eso es un topicazo de los de 100%. Oficio, sí. Oficio el de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol que están ahí, coletillas. Lo siento, no comparto para nada ese análisis. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene de competir, la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo. Y el resto se puede entrenar. Lo que se puede entrenar son otros conceptos en los que insistimos. Este, la verdad es que, como es un topicazo, ni lo valoro.
Espanya entrena a la tarda, estan tots disponibles, també Azpilicueta, tot i que ahir va entrenar al marge.
Gràcies, Condis. Així està Espanya. Per cert, ja tenim àrbitre per aquest Espanya-Marroc, és l'argentí Fernando Rapalini. Aquest és el partit que espera demà el Blaugrana Internacional per Espanya, Pedro González Pedri.
Es un medio del campo físico que no nos va a dejar muchos espacios. Siempre pues todas las selecciones en el medio del campo a la selección española pues intentan cogerlo uno para uno y dejarnos pocos espacios porque somos una selección que le gusta tener mucho la pelota y bueno, sabemos que nos van a apretar en el medio del campo para intentar robar.
Tenim més coses del Mundial de Qatar. A la jornada d'aquest dilluns de la Copa del Món tenim dos partits. A les 4 de la tarda, d'aquí una estoneta, Japó-Croàcia. I a les 8 del vespre, Brasil, Corea del Sud, amb el blaugrana Rafinha. Manol Oliveros.
Sí, Brasil juga avui aquesta tarda contra Corea el seu partit de vuitens de final a partir de les 8 de la tarda a l'estadi 974. Mbappé i Messi ja estan als quarts de final i ara esperen a Neymar tres jugadors del PSG, tres jugadors que cobren de diners catarís, curiosament, després de les rotacions de l'altre dia davant de Camerún. Ara jugaran els millors i està prevista la reaparició de Neymar, com va confirmar ahir el seleccionador de la canarinha, Tite.
Neymar va a entrenar esta tarde y si entrena esta tarde va a estar en el partido. Cuando no quiero hablar, no hablo, pero él va a entrenar esta tarde y si está bien, jugará el partido. De los otros 10, no digo nada.
Doncs estarem pendents d'aquests dos partits, el Japó-Croàcia i el Brasil-Corea del Sud. Hem pentinat el partit d'Espanya, hem fet la prèvia de l'Espanya-Marroc de demà, el menú d'avui del Mundial, i també ens fem ressò ara dels aparellaments de quarts de final ja definits, Països Baixos-Argentina i Anglaterra-França. La França dels Blaugrana, Dembélé i Koundé, que en va avançar en aquesta Copa del Món amb pas ferm, José Luis Gil.
I que presenta credencials per guanyar el Mundial i repetir el títol del 2018 després d'una convincent victòria sobre Polònia
convincent, sobretot pel segell que va deixar Kylian Mbappé, i això que vam veure en Polònia, amb molt més esperit ofensiu que en d'altres partits. Van atacar més els de Lewandowski contra França que en tota la primera fase. De fet, Zielinski i Kaminski van tenir una doble oportunitat, que va treure Varane quan Lloris estava batut, però acabant la primera part, apareix Mbappé, assisteix Giroud i 1-0 al marcador. Un gol que col·loca Giroud com a màxim golejador de la selecció del Gall, per sobre de l'ex-blaugrana Thierry Henry. Mbappé, que amb dos grans gols va certificar el bitllet francès per quarts de final en un bon partit de Jules Koundé, content per la classificació dels seus i pel rècord golejador de Giroud.
Ah, significa mucho porque como le he dicho, creo que fue un partido nada fácil. En el momento donde quizás estábamos lo menos bien, hemos marcado con un buen gol de Olivier y después, bueno, dos golazos en momentos clave también, el 2-0 para cerrar un poco el partido. Y estamos muy contentos también porque es una noche de histórica, porque Olivier Giroud es el mejor marcador de la selección.
Per cert, adeu al Mundial de Lewandowski amb el gol de l'honor polonès, anotat des del punt de penal. El rival francès als quarts, Anglaterra, que es va desfer de Senegal per 3-0. Des d'Espanya 82, Anglaterra i França no s'enfrontaven a una fase final d'un Mundial.
De moment, dos grans partits, aquestes eliminatòries definides dels quarts de final. Fora del Mundial, l'actualitat ara pels tres equips catalans de primera, és a dir, pel Barça, l'Espanyol i el Girona, ja tenim els tres treballant, pensant en el retorn de la Lliga dies 29, 30 i 31 de desembre. Avui ha tornat a la feina el Barça i, entre altres coses, està molt pendents del retorn d'Araujo, bàsicament per aquest estira i arronsa, paper absolutament residual al Mundial, estira i arronsa entre el Barça i la Federació de l'Uruguai. Víctor Navarro.
Ha estat la notícia destacada a la ciutat esportiva del Barça, l'aparició de Ronald Araujo, que va caure eliminat del Mundial divendres en Uruguai, i avui ja estava Sant Joan Despí fent treball específic amb els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona. No ha jugat cap partit a Qatar i l'objectiu és que estigui bé i en condicions pel derbi de cap d'any al Camp Nou contra l'Espanyol. Sí, hi eren també sis no internacionals: Iñaki Peña, Héctor Bellerín, Sergi Roberto, Marcos Alonso i Frank Kessié. Xavi ha recuperat a Sergi Roberto, que ha rebut l'alta mèdica després de la luxació de l'espatlla esquerra que va patir el 23 d'octubre. Estarà el quart capità contra l'Espanyol i continua al marge Frank Kessié, lesionat al bíceps femoral de la cuixa esquerra, però la notícia en el cas del migcampista és que avui s'ha reunit el seu agent amb Mateu Alemany per parlar del futur, ja que no té gairebé minuts amb Xavi Hernández. Veurem el mercat d'hivern. El Barça comença a engegar després de 3 setmanes de vacances. Els eliminats del Mundial se n'aniran incorporant, i en el cas de Ter Stegen, Christensen i Lewandowski tenen 9 dies de descans fins a tornar als entrenaments.
Una més en clau blaugrana, perquè el Barça ha decidit presentar recurs al TAT, al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, per l'expulsió de Robert Lewandowski davant Osasuna. Avui hem sabut que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha desestimat el recurs presentat pel Barça, aquesta sanció de 3 partits al jugador polonès. En realitat, el Barça havia presentat recurs a la primera groga i a l'expulsió, ara com a mínim demana la cautelar. Però el que sabem és que ara mateix Lewandowski es perd els partits davant l'Espanyol dissabte 31 de desembre, l'Atlètic de Madrid cap de setmana del 7 i el 8 de gener i el Betis cap de setmana del 14 i el 15 de gener. Ara per la informació de l'Espanyol, que és a punt de començar una mini estada a terres murcianes, concretament a Sant Pedro del Pinatar, fins al dia 15. A aquesta hora, el conjunt blanquiblau entrena al seu estadi, a l'estadi de l'Espanyol, Quique Iglesias.
La plantilla de l'Espanyol s'entrena a hores d'ara sobre la gespa de Cornellà al Prat, en un dia que apunta a ser llarg. Dinaran tot plegats a l'estadi abans d'agafar autobús i avió camí d'Alacant. El destí serà el Pinatar Arena de Múrcia, seu de l'Estaix, que liderarà Diego Martínez fins al 15 de desembre. A l'estadia s'hi jugaran 2 partits amistosos, davant el Torino el proper dia 10 i el Racing de Malines belga el 14, amb 2 partits retransmesos per televisió. Al voltant de les 4 de la tarda, el club farà oficial la llista de convocats pel viatge, en la que no formarà part Martin Braithwaite. El danès està de vacances després de quedar eliminat del Mundial de Qatar. S'hauria de reincorporar a la feina durant la presència de l'equip al Pinatar Arena de Múrcia. Cal recordar que Diego Martínez té de baixa des de fa mesos a Adri Pedrosa i també al jove Rubén Sánchez, titular al principi de Lliga, però que va caure lesionat després de la victòria de l'equip a Sant Mamés. Només Rubén té alguna possibilitat d'estar disponible pel partit del Camp Nou el dia de Cap d'Any. Per la seva banda, el club prepara als despatxos una campanya agressiva de màrqueting per tal de captar nous abonats a la segona volta de la Lliga, una campanya en la que els socis actuals tindran importants descomptes en el cas de portar i fidelitzar pericos nous pels darrers 6 mesos de competició.
Parlem ara del Girona, que des d'ahir ha començat una concentració a Estepona fins al dia 10 de desembre, on disputarà dos partits amistosos contra l'Estàndard de Lieja i el Niça. Mitchell ha desplaçat 26 jugadors, Gil.
Sí, senyors, han quedat a casa només Juan Per Ramírez i Ibra, que bé, que continuen a Girona la recuperació de les seves respectives lesions. 2 mesos li queden al central operat fa unes setmanes al taló, mentre que en el cas del migcampista li queden encara unes setmanes de recuperació de la seva lesió de menisc. El contraplànol Borja García, que ja treballa a ritme de plantilla i que podria ser un fitxatge més, entre cometes, en el mercat d'hivern. Recordem aquests dos partits, Estàndard de Lieja, aquest dijous a les 11, dissabte 10 contra el Niça, l'amistós contra Osasuna del proper dia 14 ja es disputaria a la Vinya.
Tenim més futbol, recordem que al mateix temps que el Mundial s'està jugant, també ho fa la Lliga de Segona, la Lliga Smartbank. La competició no s'atura i ja s'han disputat 18 jornades. Doncs bé, l'Andorra trenca una ratxa de 4 victòries seguides, 2 en Lliga, amb la derrota per la mínima davant el Cartagena.
D'aquells partits que només es poden explicar amb la paraula futbol. Baixen els andorrans a la 8a classificació de la taula. Eder Sarabia va formar un 11 amb 7 canvis respecte a l'equip que havia visitat l'Ibiza, i el domini i la proposta van ser netament tricolors davant d'un rival que només aspirava a tallar el ritme de joc. Els andorrans no van veure porteria i vam arribar a l'última jugada del partit. Una pilota llarga a l'interior de l'àrea andorrana, mal entesa entre el Timira i el porter, i Isaac, que es va aprofitar per anotar el gol d'una inesperada derrota contra el Cartagena. Míster, quina explicació li trobes al partit d'avui?
Una de les preguntes que me imaginava que me ibais a hacer era a ver cómo explicábamos esto. Pero, sinceramente... Ahora mismo no tengo muchas explicaciones. Cruel a límites, pero insospechados, porque vamos, hemos hecho un partidazo, pero espectacular. Y que este es el camino, y que jugando de esta manera, pues que ganaremos muchas más veces que perderemos.
Una segona divisió que, atenció, tindrà jornada intersetmanal. Dimecres, els andorrans visitaran la Societat Deportiva Huesca a les 7 de la tarda a Alcoraz.
Algunes referències de l'àmbit poliesportiu, començant per l'atleta catalana Marta Galimany. Ha batut el rècord nacional de marató, Juan Arias.
L'atleta de Valls, Marta Galimany, consiguió romper el récord de la maratón a nivel español que ostentaba Ana Isabel Alonso desde el 1995 en la Maratón de San Sebastián, es decir, 27 años después, estableciendo el nuevo en 2 horas 26 minutos 14 segundos, 37 segundos menos que la marca anterior. Galimany logró este nuevo hito a los 37 años en la Maratón de Valencia después de su tercer intento durante varios años. La atleta de Valls, muy emocionada en declaraciones a Sportscope.
Estar toda la sabía de batre y haber conseguido yo, doncs, em fa sentir molt orgullosa. Quan ja sí que veia que tenia més forces, doncs vam incrementar una miqueta el ritme, doncs, per esgarrapar uns quants segons i assegurir, doncs, aquest rècord, que són moltes emocions, són molts anys de treball que porto, i quan surten a la llum, doncs, és una satisfacció molt gran.
En la misma prueba, el keniata Kevin Kiptun y la etíope Amane Berisso lograron la tercera marca mundial de toda la historia masculina y femenina, respectivamente.
El cap de setmana també ens deixa la derrota del Barça de bàsquet a la pista de l'Obradoiro, 76-74, Saruna Jasikevičius.
El problema de nuestro equipo es un poco salir a jugar. No puedes salir a jugar, tienes que salir a matar. Es una diferencia enorme entre salir a jugar baloncesto o salir a matar. Bueno, 90 partidos tampoco es fácil, pero no puede servir como ninguna excusa.
Tanquem programa, aquest repàs a la informació esportiva, enviant el nostre condol a la família d'Alexandre Accensi, el capità d'Alcaldes de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, mort en un accident de trànsit. I l'enquesta, enquesta Sportscope, al Twitter, @Sportscope, si finalment el Barça pogués fitxar el mercat d'hivern, quina posició reforçaries? El lateral dret, un recanvi per Busquets, l'atac o res de res? Guanya el lateral dret amb el 41% de les respostes.